Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Màxima incertesa al voltant d'una possible desconvocatòria de la vaga del taxi en la seva sisena jornada de protesta a Barcelona. Encara no fa una hora que han començat les votacions per decidir si abandonen les mobilitzacions. Montse Manent.
Una assemblea molt tensa ha decidit aquest migdia ajornar les votacions aquesta tarda i fer-les amb urnes. El fins ara portaveu del comitè de vaga, Alberto Álvarez, ha dimitit per la manca de consens també al voltant de la pregunta.
La pregunta va ser, ¿quieres que se levante la huelga? Por lo tanto, el sí sería marcharse y el no es continuar.
Quiero trabajar con la ley, como todos, legalmente. ¡No son taxis!
Hagamos las cosas bien hechas, no nos pongamos palos en las ruedas. Si decidimos no levantar, no levantamos, pero no levantamos ninguno. ¡Todos! ¡Todos a una!
El telèfon 112 ha rebut fins aquesta tarda 57 trucades per incidents relacionats amb l'episodi de neu i vent.
Continuen activats els plans Neucat i Ventcat. Les nevades s'han deixat sentir especialment al Pirineu i Prepirineu, però també a la Catalunya Central.
Ràdio Ripoll, Guillem Sánchez.
Les precipitacions han estat més abundants en municipis i zones de cota més alta, com a les estacions d'esquí de Vall de Núria amb 25 centímetres de neu nova o a Vallter amb 23, o en pobles com Planoles on s'han acumulat 11 centímetres de neu. El pla Neucat s'ha activat i això ha mobilitzat diverses màquines llevaneus, com per exemple en el cas de Molló i Setcases o també a la N260 durant el matí, amb farinada general des de primera hora a tota la comarca.
Badalona actuarà via contenciós administratiu contra els ocupants il·legals d'habitatges que tinguin la llum punxada.
És una de les decisions que s'han pres en una Junta Local de Seguretat Extraordinària entre els governs local, català i estatal, així com amb tots els cossos de seguretat.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
L'executiu actuarà via contenciós administratiu si es tracta d'un pis ocupat. Segons l'alcalde Àlex Pastor, es tracta d'una actuació pionera en l'administració local.
Actuar des d'aquesta via del contenciós administratiu per tal de protegir la seguretat dels veïns i veïnes. Jo crec que després del precedent del 5 de gener el que hem de parlar és d'aquesta inseguretat.
La Generalitat denunciarà la Policia Nacional per les detencions de la setmana passada a Girona.
Mentrestant, els estudiants han posat fi a la tancada a la Universitat de Girona després d'accedir als atestats judicials. En declaracions a la xarxa, l'Alba, una de les portaveus, ha explicat que creuen que no hi ha perill de noves detencions.
Hem pogut accedir a l'atestat dels jutjats i, per tant, doncs, ja tenim les ordres de citació. Llavors, en aquest moment no hi ha perill de detencions més enllà de qualsevol altra cosa que pugui passar que no tenim controlada, però, per tant, creiem que és un moment en el que les persones doncs, ja saben segur doncs, que no podran ser detingudes en qualsevol moment del carrer.
Avui fa 30 anys de la mort de Salvador Dalí i Figueres ha retut homenatge al geni empordanès amb una ofrena floral a la seva tomba. Ràdio Vilafant, Mercè.
Un acte que ha servit per reivindicar la figura de Dalí. Jordi Masquef és l'alcalde de Figueres.
Nosaltres, com a figuerencs, i en aquest cas nosaltres com a administració pública, l'exercici de les nostres competències, tenim el deure de fomentar i reivindicar i potenciar, si s'escau, la figura de Dalí. Tots pensem que Dalí estimava Figueres i entenc que Figueres ha respirat Dalí pels quatre cantons.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis un dia més interessant-nos per la previsió del temps. Avui amb els plans Neucat i sobretot Ventcat activats. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Bona tarda. Les properes hores encara continuaran marcades per la nevada al Pirineu, si bé s'anirà restringint a la serralada i de mica en mica la probabilitat de que afecti a d'altres indrets del territori doncs anirà desapareixent. De fet, de cara a demà s'espera que quedi ja molt restringida al vessant nord del Pirineu, especialment a partir del matí, i de mica en mica anirà minvant al llarg del dia fins a desaparèixer també del vessant nord del Pirineu cap al final de la jornada. En qualsevol cas, hi tornarà de cara a divendres a la zona del vessant nord. D'altra banda, parlarem de cara demà del vent. Avui ja es comença a reforçar, especialment als cims del Pirineu, a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, amb mestral i tramuntana. De cara demà bufarà de manera general aquest vent de component oest i de component nord als cims del Pirineu i a l'Empordà, amb cops forts i alguns de molt forts. Molta precaució amb aquest vent. I també demà parlarem d'una jornada en conjunt més assolellada a la resta del territori, amb temperatura que baixa. I atenció també al temporal de mar, perquè de cara demà parlarem de la possibilitat al centre del dia i final del dia de que es puguin superar els 4 metres d'onatge, especialment al nord de la Costa Brava. També hi ha la probabilitat molt alta que es puguin superar els 2 metres i mig d'onatge al sud de la Costa Brava i podria arribar aquesta mar de fons i aquest mar molt alterat també a la costa de Barcelona i del Baix Llobregat i del Delta. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en un dia que hem de lamentar la mort d'un home de 80 anys en un xoc frontal a la C-65, a Llagostera. Ara sí, Lluïsa Lopo, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català del Trànsit, aquesta hora, retencions habituals a la A2, Sant Joan d'Espí, en Setí, Lleida, també a la P7, en diversos trams, sobretot a Barberà del Vallès, en sentit sud, cap a Tarragona, i a l'altura del Papiol, en un tram de 2 quilòmetres, en direcció Martorell. Pel que fa a la resta de vies, situació també complicada o destacada més aviat a la B23, al Papiol, on ja n'hi ha uns 5 quilòmetres de cua per enllaçar amb l'AP7, i pel que fa a la resta de vies properes també trobareu lentitud en diversos trams de la B30, tant a Cerdanyola del Vallès com a Barberà del Vallès, per enllaçar amb la C58. A la C58 també complicacions a Barcelona en direcció al Nus de la Trinitat i ja des de Sant Quirze del Vallès, tant en sentit Barcelona com en sentit Terrassa. A la C17 també carregada a aquesta hora, sobretot a l'altura de Mollet del Vallès, en un tram de 5 quilòmetres en direcció a la capital catalana. Pel que fa a les rondes, trobareu també trams lents, sobretot a la ronda litoral, entre la zona franca i el port en sentit Besòs, i a la ronda de dalt, entre Esplugues i Sant Gervasi, també en sentit el Nus de la Trinitat. Pel que fa a la situació meteorològica causada a la neu, encara trobareu afectacions, almenys una vintena de vies són les que s'estan veient afectades. D'aquestes destaquem que està tallat a la C28 per accedir al port de la Bonaigua, també la C147B que dona accés al pla de Beret, la B-4024 al coll de Pal i la B-4031 al coll de la Creueta, aquesta darrera a Castellar de Nuc. També recordem que hi ha restriccions per a camions o vehicles de tercera categoria en alguns trams de les nacionals 230, 260 i 145. Per aquest motiu, us demanem que us mantingueu informats a través dels canals habituals. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Màxima tensió i incertesa al sector del taxi respecte a la fi de la vaga. Fa poc més d'una hora que els taxistes han començat a votar per decidir si mantenen la protesta o accepten el preacord amb la Generalitat. El govern i l'àrea metropolitana de Barcelona ofereixen un quart d'hora d'antelació per agafar un taxi, però amb opcions d'ampliar aquest temps a una hora a la capital. L'assemblea d'aquest migdia ha estat tan tensa que fins i tot el portaveu del comitè de vaga dels taxistes ha dimitit. Ha sigut aquesta assemblea, Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
Bona tarda, Lali.
Pues el micro se apaga hasta que no lo arregléis entre vosotros.
Aquest és Alberto Álvarez Tito, anunciant que plegava com a portaveu del comitè de vaga dels taxistes tot just començava l'assemblea en la que es decideix si continuen o no la vaga. Després hi ha hagut desacord en com es votava, si amb urnes o amb alçada.
¡Para plaza, Cataluña! ¡Llena! ¿Cómo van a votar los del fondo si no se escucha?
¿O quién quiere otro sistema de voto que no sea urnas? ¡Que levanten las manos! Señores, quieren urnas, lo siento, quieren urnas. ¿Quieren urnas? ¡Bajad las manos, por favor!
I han preparat 6 urnes amb 6 voluntaris a cadascuna. Per votar cal presentar la llicència. I per últim, l'enunciat de la pregunta.
La pregunta va ser: ¿quieres que se levante la huelga? Por lo tanto, el sí sería marcharse y el no es continuar.
Tots s'han conjurat a fer pinya, surti la decisió que surti.
Si decidimos no levantar, no levantamos, pero no levantamos ninguno. Todos, todos a una.
Quiero trabajar.
trabajar con la ley, como todos, legalmente. ¡No son taxis! ¡No son taxis! ¡No son taxis! ¡No son taxis!
Mentrestant, al Parlament, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha reivindicat la posició de la Generalitat en el conflicte entre els taxis i els VTCs. Calvet ha defensat que s'estableixi un temps mínim de precontractació per als vehicles de turisme amb conductor.
En resposta a una pregunta parlamentària, Damià Calvet ha dit que la Generalitat ha fet la feina que li toca, establir un marc normatiu que garanteixi un bon servei al ciutadà.
No regula en contra d'uns ni en contra dels altres, regula a favor de la mobilitat, regula a favor dels ciutadans i regula en proporcionalitat. Hem introduït uns conceptes de servei, de temps mínim de precontractació, que és una novetat, però que queda perfectament emparada en la legislació vigent i també en comparativa de jurisdicció europea.
Una vegada aprovat el decret, Calvet ha explicat que cal elaborar una llei integral de regulació del sector per la qual ha demanat la col·laboració de taxis i VTCs. També ha apostat per millorar el decret estatal amb la presentació d'esmenes a la norma quan aquesta es voti al Congrés dels Diputats.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El telèfon 112 ha rebut fins a mitja tarda 57 trucades relacionades amb afectacions per la neu i el vent, que a aquesta hora és el que més preocupa els serveis d'emergència.
Fins ara, les comarques on més ha nevat són, sens dubte, el Pirineu i el Prepirineu, amb gruixos de fins a 27 centímetres a punts com Viella. Uns 800 alumnes no han anat avui a classe i continua el risc de allaus, especialment a l'Aran i al nord del Pallars Sobirà. També Creu Roja ha activat el protocol d'ajuts a domicili repartint aliments aquest migdia en coordinació amb l'Ajuntament de Berga.
La neu, doncs, s'ha deixat sentir especialment al nord del país. La cota de neu se situa ara entorn als 200 metres, amb tendència a baixar fins al nivell del mar. A punts com la Cerdanya i el Ripollès ha estat nevant durant bona part del dia, tot i que la principal preocupació al nord-est del país és ara el vent. Ràdio Ripoll, Guillem Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. A aquesta hora la conseqüència més directa de la nevada que ha afectat la comarca del Ripollès és l'ús obligatori de cadenes entre Ribes de Freser i Fontanals de Cerdanya, inclosa la collada de Toses. Les precipitacions han estat més abundants en municipis i zones de cota més alta, com a les estacions d'esquí de Vall de Núria amb 25 centímetres de neu nova o a Vallter amb 23, o en pobles com Planoles on s'han acumulat 11 centímetres de neu. El Pla Neucat s'ha activat i això ha mobilitzat diverses màquines llevaneus, com per exemple en el cas de Molló i Set Cases o també a la N260 durant el matí. Enfarinada general des de primera hora a tota la comarca, fet però que no ha comportat cap incidència en el transport escolar d'educació primària i secundària d'anada o de tornada. La preocupació meteorològica principal a partir d'ara seran les ratxes de vent que es poden donar durant el dia de demà. El Ripollès ja ha previst perillar el per vent en una escala de 4 sobre 6 per aquest dijous.
Un altre punt afectat per la nevada ha estat el Pallars, on des de primera hora del matí neva amb persistència. El Pallars Sobirà s'ha hagut de suspendre el transport escolar. Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
Bona tarda. Les suspensions del transport escolar han afectat un total de 351 alumnes al Sobirà i 62 al Jussà. L'abundant nevada ha deixat gruixos de neu que superen els 10 centímetres en diverses capitals de comarca del Pirineu. Hi ha, per exemple, 28 centímetres a Viella, 19 a la Seu d'Urgell, 20 a Sort, 14 a Puigcerdà o 5 a Tremp. El Servei Meteorològic manté un avís per risc de neu per l'acumulació de 20 centímetres per sobre dels 700 metres. Protecció Civil, de la seva banda, manté en alerta el Pla Neucat i el Pla Allaucat pel perill fort d'allaus a l'Aran i la franja nord del Pallars. Les nevades es poden mantenir les properes hores, per la qual cosa cal extremar molt les precaucions a les carreteres.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
L'Ajuntament de Badalona actuarà via contenciós administratiu contra els ocupants il·legals d'habitatges que tinguin la llum punxada. És una de les decisions que s'han pres en una Junta Local de Seguretat Extraordinària entre el govern local, català i estatal, així com amb tots els cossos de seguretat. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, bona tarda.
Bona tarda. S'ha decidit posar en marxa un pla d'acció liderat per l'Ajuntament i amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Endesa i la Judicatura per inspeccionar els 100 punts calents detectats amb Endesa de sobreconsum elèctric a la ciutat. L'executiu actuarà via contenciós administratiu si es tracta d'un pis ocupat. Segons l'alcalde Àlex Pastor, es tracta d'una actuació pionera en l'administració local.
Actuar des d'aquesta via del contenciós administratiu per tal de protegir la seguretat dels veïns i veïnes. Es podria actuar per un atemptat a la salut pública. Jo crec que després del precedent del 5 de gener el que hem de parlar és d'aquesta inseguretat.
Paral·lelament, l'alcalde enviarà una carta a entitats financeres i grans tenidors on els exigirà protegir els habitatges que estiguin sota la seva propietat per evitar noves ocupacions. I és que un 80% dels pisos amb sobreconsum elèctric detectats són propietat dels bancs.
La Generalitat i l'Ajuntament de Pineda de Mar exerciran com a acusació particular i popular, respectivament, en el cas del judici pel nadó de 2 mesos, mort aquesta setmana, víctima de suposats maltractaments produïts pel seu pare.
El jutjat d'instrucció número 3 d'Arenys de Mar ja disposa pràcticament de tota la documentació mèdica requerida des de la mort del menor. Ara s'espera que prengui alguna decisió al voltant de la tipificació del delicte per l'acusat, fins ara imputat per lesions i no per homicidi. També s'està a l'espera de saber si el tribunal revisa la llibertat condicional del jove. De moment, el jutjat ha acceptat la personació de la Generalitat com a acusació particular i de l'Ajuntament de Pineda de Mar com a acusació popular.
I encara en clau judicial, els testimonis experts de l'acusació en el cas del crim d'Aspa, que jutja l'Audiència de Lleida, han descartat avui que l'acusat pateixi epilèpsia o trastorn psíquic, com manté la defensa. Els psiquiatres, això sí, atribueixen al caçador un trastorn antisocial. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
La neuròloga que ha declarat aquest dimecres en la tercera jornada del judici, Pilar Granés, ha considerat que aquest diagnòstic no és possible, ja que els 2 electrocardiogrames que se li van fer en mig any han dit eren normals.
Yo no he visto nunca que un paciente epiléptico realice actos violentos por su epilepsia. Cuando el paciente está en crisis del tipo que sea, no puede hacer nada, nada.
L'altre neuròleg que ha declarat, Alejandro Quílez, ha descartat que una absència pugui durar hores, tal com van assegurar tant l'acusat com la seva parella.
Durante la ausencia el paciente no hace nada, está quieto, quieto y desconectado del entorno. No hace ningún movimiento automático, ni camina, ni nada.
Aquestes són algunes de les consideracions que s'han fet durant el tercer dia del judici contra el caçador confés, que va matar 2 agents rurals a Aspa el gener de 2017, Ismael Rodríguez.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha confirmat avui al Parlament que la Generalitat denunciarà la Policia Nacional per les detencions de la setmana passada a Girona.
Entre els arrestats hi havia els alcaldes de Celrà i Verges. Torra ha qualificat l'operatiu policial de ràtzia durant la sessió de control al govern.
Tot això avui que la quarantena de joves tancats des de dimecres passat a la Universitat de Girona han posat fi a la seva caputxinada. Han estat una setmana tancats i han sortit ara perquè diuen que ja tenen seguretat jurídica per tornar al carrer.
En declaracions a la xarxa, l'Alba, una de les portaveus de la tancada, ha explicat que han pogut accedir als atestats judicials i tenen el convenciment que no hi haurà noves detencions.
Hem pogut accedir a l'atestat als jutjats i, per tant, doncs, ja tenim les ordres de citació. Llavors, en aquest moment no hi ha perill de detencions més enllà de qualsevol altra cosa que pugui passar que no tenim controlada, però, per tant, creiem que és un moment en el que les persones doncs, ja saben segur doncs, que no podran ser detingudes en qualsevol moment del carrer i, per tant, doncs, creiem que és necessari doncs, ara poder seguir la nostra lluita al carrer.
Els estudiants s'han manifestat aquesta tarda davant la comissaria de la policia per celebrar la fi de la tancada i denunciar la repressió policial.
A Lleida, l'alcalde d'Alcarràs, Miquel Serra, s'ha negat avui a declarar davant del jutge que l'investiga per un presumpte delicte de desobediència per haver col·laborat amb el referèndum de l'1 d'octubre. Unes 150 persones s'han concentrat a les portes del jutjat. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
S'ha acollit el dret a no declarar davant del jutge que l'investiga per un presumpte delicte de desobediència per haver cedit l'espai municipal on va dur terme les votacions. L'alcalde d'Alcarràs ha explicat per què ha optat per no declarar.
Nosaltres considerem que la justícia a dia d'avui, en tota la feina que està fent durant tots aquests mesos, està qüestionant els drets bàsics, i aquests drets bàsics, la lliure disposició del poble de poder votar, no es pot qüestionar. Com que veiem que tampoc tracten a tothom per igual, doncs ens acollim al dret a no declarar.
Es tracta del primer alcalde citat a declarar a les comarques de Lleida davant d'un jutge en relació amb l'1 d'octubre, tot i que altres sí que ho han fet davant de la Fiscalia. En el seu moment, Serra va decidir no presentar-se a la citació del Ministeri Fiscal.
L'advocacia de l'Estat ha denunciat l'Ajuntament de la Fuliola a l'Urgell per haver donat suport a una moció del Parlament en oposició a l'article 155. A través d'un contenciós administratiu demana que s'investigui l'aprovació del text que també condemna el discurs de Felip VI del 3 d'octubre de 2017. Emun FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. La denúncia ha arribat a l'Ajuntament de la Fuliola en format físic, precisament quan el seu alcalde, Eduard Piera, es trobava donant suport a Miquel Serra, l'alcalde d'Alcarràs, un contenciós administratiu contra l'Ajuntament per haver donat suport a una moció del Parlament del passat octubre. Ho explica Eduard Piera, l'alcalde del municipi.
La moció, al final, l'únic que venia a dir és que ratificàvem els acords del ple del Parlament de Catalunya i ja està. A partir d'aquí és bastant sorpresiu que la Casa Reial i l'advocacia de l'Estat es preocupi pel que fem políticament un ple en un municipi de 1.200 habitants com és la Fuliola.
Piera assegura també que estudiaran el cas i que a hores d'ara no tenen massa clar el que pot suposar aquest contenciós administratiu que ja és en mans dels seus advocats. En aquest moment es desconeix si més ajuntaments poden haver estat denunciats, tot i que Piera assegura que és probable que no siguin els únics.
En cultura, avui fa 30 anys de la mort de Salvador Dalí. Figueres ha retut homenatge al geni empordanès amb una ofrena floral a la seva tomba, un acte que ha comptat amb la presència de la Corporació Municipal i de tots els directors de museu de la ciutat. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Sota la cúpula del museu, on està enterrat Salvador Dalí, s'hi han trobat els regidors de l'Ajuntament de Figueres amb la directora dels museus Dalí, Montseguer, per recordar el pintor en l'aniversari de la seva mort, un acte que ha servit per reivindicar la figura de Dalí. Jordi Masquef és l'alcalde de Figueres.
Nosaltres, com a figuerencs, i en aquest cas nosaltres com a administració pública, en l'exercici de les nostres competències, tenim el deure de fomentar i reivindicar i potenciar, si s'escau, la figura de Dalí. Tots pensem que Dalí estimava Figueres i entenc que hi ha d'haver aquesta reciprocitat i Figueres ha respirat Dalí pels quatre cantons.
Després de fer entrega de la corona sota la cúpula, s'ha visitat el sepulcre a la part de baix del museu, un acte que també ha comptat amb la presència dels directors dels altres museus de la ciutat, com el Museu de l'Empordà i el Museu del Joguet de Catalunya.
Reus commemora enguany els 95 anys de la mort de la ballarina Rosetta Mauri, la més internacional que ha tingut la capital del Baix Camp. Va ser ballarina a l'Òpera de París i encara avui és un referent del món de la dansa. Per això Reus li dedica enguany tota una programació cultural. La nova ràdio Arnau Martínez.
Enguany es commemoren els 95 anys de la seva mort i coincidint amb el Premi Internacional de Dansa Rosetta Mauri, l'Ajuntament de Reus ha volgut recordar la filla il·lustre de la ciutat. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha definit la ballarina com a un referent.
La ballarina Rosetta Mauri, que és, com sabeu, és un referent internacional en el món de la dansa i que 95 anys després de la seva mort continua acompanyant-nos en la programació cultural de la ciutat amb el Premi Rosetta Mauri i també en molts altres aspectes de treball cultural a la ciutat.
L'any començarà oficialment el 13 de febrer amb un acte institucional, però dijous arrencarà el 9è Premi Beca Rosetta Mauri, que s'allargarà fins diumenge al Teatre Bertrina. A partir de diverses classes tècniques i activitats, un jurat escollirà els ballarins del territori que s'emportaran diverses beques.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, derrota de l'Uni Girona a Rússia.
Les jugadores d'Eric Suris han perdut de 2 punts, 71 a 69 davant la Moscou, a l'anada de setzens de final de la competició europea. La tornada es disputarà dimecres vinent a 8:45 del vespre a Fontejau.
I encara en bàsquet, avui tenim cita destacada a la Lliga LEP Or.
A l'Alep Or hi ha duel català de Barris Nord entre el Força Lleida i el Prat a partir de les 8 del vespre. Els lleidatans immersos en una crisi de resultats intentaran revertir la situació davant el cué de la categoria. Escoltem la prèvia de Sergi Guiu des de UAU Lleida Ràdio.
Ara per ara, l'ICG Força Lleida és l'equip en la pitjor ratxa de la Lliga, 5 derrotes consecutives. En aquest sentit, i després de la dura derrota que van patir l'últim partit a les Illes Balears, on van caure 85 a 57 davant l'Iberojet Palma, el partit davant el Prat és clau. Així ho definia el tècnic de l'ICG Força Lleida, Jorge Serna.
Para nosotros es un partido clave por la temporada en general, ¿no? Porque es un rival directo, que pelea por los mismos objetivos que nosotros, que en el caso de poder ganar tendríamos el Averas también, o sea que sería una victoria muy importante desde el punto de vista de la clasificación. Y sobre todo lo que más me inquieta ahora, ¿no?, es el ganar para cambiar la dinámica, ¿no?
El propi Jorge Serna va dir que, immersos en aquesta dinàmica, els jugadors i l'entorn de l'ICG Força Lleida no es trobaven en el seu millor moment ni esportivament i ni fins i tot mentalment. Recordem que el partit serà avui a les 8 del vespre al Barris Nord, on es citen ICG Força Lleida i Club Bàsquet Prat.
En futbol, avui es disputen els vuitens de final de la Copa Federació.
El Cornellà juga des de les 7 al camp del Poblenc mallorquí amb la necessitat de remuntar l'1-2 en la contra de l'anada. De moment, el resultat és d'empat a 1 al marcador. Per la seva banda, el Llagostera ha quedat eliminat en perdre per 2-1 a l'estadi del Conquense. El partit d'anada, recordem, va acabar amb empat a 1 al marcador.
I el Girona ha jugat demà a la Copa del Rei.
A l'anada de quarts de final, els Eusebio Sacristán juguen davant el Real Madrid al Santiago Bernabéu. L'absència del migcampista Pedro Porro és la principal novetat de la convocatòria de l'equip gironí. Eusebio no renuncia a donar la sorpresa.
Creo que no hay nada imposible, ¿no? O sea, todo se puede conseguir y soñar. Nadie nos lo va a quitar también. Yo creo que, siendo realistas, hay que pensar que es muy complicado. Pero soñar no cuesta nada.
En hoquei sobre patins, el Barça és més líder de l'hoquei Lliga masculina.
Els blaugranes van golejar per 6-2 el segon classificat, el Liceo. D'altra banda, el duel de les comarques tarragonines entre el Vendrell i el Reus va acabar amb triomf roig i negre per la mínima. Després d'un partit molt ajustat, va acabar decidint el gol de Julià quan només faltaven 5 minuts per al final. Els reusencs són tercers a la taula, mentre que el Vendrell està en posicions de descens. Per la seva banda, l'Igualada va superar sense problemes el Vic per 0-3, amb 3 gols de Sergi Pla. Feia 7 partits que els biguetans no perdien.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jordi, quina mala cara que fas?
El veí del costat posa la música molt alta.
Ja hi has parlat?
Sí, però ell diu que no n'hi ha per tant.
I si proves la mediació?
No sé què és.
Jo un cop la vaig demanar i em va anar molt bé. Un professional ens va ajudar a trobar-hi la solució.
I jo puc demanar-ho?
I tant! La Diputació de Barcelona dona suport als ajuntaments per posar la mediació a l'abast de tothom. Ah, i és un servei gratuït. Entra a diva.cat/mediació.
diva.cat/mediació. Ara me n'informo.
Diputació de Barcelona. Diàleg per a la convivència.
Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Fes-te repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Ara fa 30 anys s'estrenava al Japó Tonari no Totoro, el meu veí Totoro. Es tracta d'una pel·lícula d'animació on una família se'n va viure al món rural i les dues nenes petites descobreixen els esperits del bosc. El llargmetratge va tenir tant d'èxit que l'esperit protagonista es va convertir en la imatge del multipremiat Studio Ghibli, responsable de la pel·lícula, de la mateixa manera que Mickey Mouse ho és de la Disney. I per celebrar aquest 30è aniversari, El meu veí Totoro serà també una de les pel·lícules que aquest mes de gener es projectaran a la Mostra de Cinema Asiàtic de Sant Feliu de Llobregat. I és que el que és en realitat el segon cicle del Festival Internacional de Cinema del Baix Llobregat arriba amb algunes de les grans pel·lícules asiàtiques estrenades aquest últim any. I serà la guanyadora de l'última Palma d'Or al Festival de Cannes, Manbibi Kazoku, Un assunto de família, de Hirokazu Koreeda. Una altra cinta japonesa serà Vision, Viaje a Nara, de la realitzadora Naomi Kawase, però el programa també presenta la pel·lícula xinesa La ceniza es el blanco más puro, de Jia Zhangke, i la coreana Burning, de Lee Chang-dong. Del 24 al 28 de gener, mostra de cinema asiàtic a Sant Feliu de Llobregat. En trobareu tota la informació al web mostra.cinebaix.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Màxima incertesa al voltant d'una possible desconvocatòria de la vaga del taxi en la seva sisena jornada de protesta a Barcelona. Encara no fa una hora que han començat les votacions per decidir si abandonen les mobilitzacions. Montse Manent.
Una assemblea molt tensa ha decidit aquest migdia ajornar les votacions aquesta tarda i fer-les amb urnes. El fins ara portaveu del comitè de vaga, Alberto Álvarez, ha dimitit per la manca de consens també al voltant de la pregunta.
La pregunta va ser, ¿quieres que se levante la huelga? Por lo tanto, el sí sería marcharse y el no es continuar.
Quiero trabajar con la ley, como todos, legalmente. ¡No son taxis!
Hagamos las cosas bien hechas, no nos pongamos palos en las ruedas. Si decidimos no levantar, no levantamos, pero no levantamos ninguno. ¡Todos! ¡Todos a una!
El telèfon 112 ha rebut fins aquesta tarda 57 trucades per incidents relacionats amb l'episodi de neu i vent.
Continuen activats els plans Neucat i Ventcat. Les nevades s'han deixat sentir especialment al Pirineu i al Prepirineu, però també a la Catalunya central. 800 escolars s'han quedat sense anar a classe, bona part dels alumnes del Pallars.
Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Les suspensions del transport escolar han afectat un total de 351 alumnes al Sobirà i 62 al Jussà. L'abundant nevada ha deixat gruixos de neu que superen els 10 centímetres en diverses capitals de comarca del Pirineu. Hi ha, per exemple, 28 centímetres a Viella, 19 a la Seu d'Urgell, 20 a Sort, 14 a Puigcerdà o 5 a Tremp. El Servei Meteorològic manté activat un avís per risc de neu per l'acumulació de 20 centímetres per sobre dels 700 metres.
Badalona actuarà via contenciós administratiu contra els ocupants il·legals d'habitatges que tinguin la llum punxada.
És una de les decisions que s'han pres en una junta local de seguretat extraordinària entre el govern local, català i estatal, així com amb tots els cossos de seguretat.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
L'executiu actuarà via contenciós administratiu si es tracta d'un pis ocupat. Segons l'alcalde, l'ex Pastor, es tracta d'una actuació pionera en l'administració local.
Actuar des d'aquesta via del contenciós administratiu per tal de protegir la seguretat dels veïns i veïnes. Jo crec que després del precedent del 5 de gener el que hem de parlar és d'aquesta inseguretat.
La Generalitat denunciarà la Policia Nacional per les detencions de la setmana passada a Girona.
Mentrestant, els estudiants han posat fi a la tancada a la Universitat de Girona després d'accedir als atestats judicials. En declaracions a la xarxa, l'Alba, una de les portaveus, ha explicat que creuen que no hi ha perill de noves detencions.
Hem pogut accedir a l'atestat als jutjats i, per tant, doncs, ja tenim les ordres de citació. Llavors, en aquest moment no hi ha perill de detencions més enllà de qualsevol altra cosa que pugui passar que no tenim controlada, però per tant creiem que és un moment en el que les persones doncs, ja saben segur doncs, que no podran ser detingudes en qualsevol moment del carrer.
Avui fa 30 anys de la mort de Salvador Dalí i Figueres ha retut homenatge al geni empordanès amb una ofrena a la seva tomba.
Un acte que ha comptat amb la presència de la Corporació Municipal i de tots els directors de museus de la ciutat.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Un acte que ha servit per reivindicar la figura de Dalí. Jordi Masquef és l'alcalde de Figueres.
Nosaltres, com a figuerencs, i en aquest cas nosaltres, com a administració pública, en l'exercici de les nostres competències, tenim el deure de fomentar i reivindicar i potenciar, si s'escau, la figura de Dalí. Tots pensem que Dalí estimava Figueres i entenc que Figueres ha respirat Dalí pels quatre cantons.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Avui amb els plans Neucat i sobretot Bencat activats. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Bona tarda. Les properes hores encara continuaran marcades per la nevada al Pirineu, si bé s'anirà restringint a la serralada i de mica en mica la probabilitat de que afecti a d'altres indrets del territori doncs anirà desapareixent. De fet, de cara a demà s'espera que quedi ja molt restringida al vessant nord del Pirineu, especialment a partir del matí, i de mica en mica anirà minvant al llarg del dia fins a desaparèixer també del vessant nord del Pirineu cap al final de la jornada. En qualsevol cas, hi tornarà de cara a divendres a la zona del vessant nord. D'altra banda, parlarem de cara demà del vent. Avui ja es comença a reforçar, especialment als cims del Pirineu, a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, amb mestral i tramuntana. De cara demà bufarà de manera general aquest vent de component oest i de component nord als cims del Pirineu i a l'Empordà, amb cops forts i alguns de molt forts. Molta precaució amb aquest vent. I també demà parlarem d'una jornada en conjunt més assolellada a la resta del territori, amb temperatura que baixa. I atenció també al temporal de mar, perquè de cara demà parlarem de la possibilitat al centre del dia i final del dia de que es puguin superar els 4 metres d'onatge, especialment al nord de la Costa Brava. També hi ha la probabilitat molt alta que es puguin superar els 2,5 metres d'onatge al sud de la Costa Brava i podria arribar aquesta mar de fons i aquest mar molt alterat també a la costa de Barcelona i del Baix Llobregat i del Delta. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en un dia que hem de lamentar la mort d'un home de 80 anys en un xoc frontal a la C-65 a Llagostera. Ara sí, Lluís Alopo, bona tarda.
Bona tarda, doncs, a aquesta hora, perquè fa la circulació, hem d'estar pendents de la C-17, on un accident que s'ha produït fa uns moments a l'altura de Malla talla un carril en direcció a Barcelona. Aquest accident està provocant retencions en un tram d'uns 2 quilòmetres en sentit sud, com us deia. Pel que fa a la resta de vies, encara resta algun tram de lentitud a la C-60 a Mataró, en direcció al nucli urbà, i a les rondes, en diversos trams de les rondes, és el cas de la ronda del litoral, on encara se circula amb lentitud entre la zona franca i el port en sentit Besòs i també en sentit Besòs, però la ronda de dalt resta intensitat entre Esplugues i Sant Gervasi. Ja per acabar, recordar-vos que a causa de la neu encara resten algunes vies afectades, sobretot a la demarcació de Lleida. En total són més d'una vintena de vies les afectades per aquesta neu caiguda aquestes darreres hores. Les més destacades, està tallat l'accés al port de la Bonaigua, també al Pla de Beret, al Coll de Pal i al Coll de la Creueta. Recordar-vos que hi ha algunes vies també amb trams en què està restringit el pas de camions i vehicles articulats. És el cas de la C-16 al túnel del Cadí, a la Nacional 230, a la Nacional 260 i a la Nacional 145. Per tant, us recomanem que us mantingueu informats a través dels canals habituals. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Màxima tensió i incertesa al sector del taxi respecte a la fi de la vaga. Fa poc més d'una hora i mitja que els taxistes han començat a votar per decidir si mantenen l'aturada o accepten el preacord tancat ahir amb la Generalitat. El govern i l'àrea metropolitana de Barcelona ofereixen un quart d'hora d'antelació per agafar un taxi, però amb opcions d'ampliar aquest temps a una hora a la capital. L'assemblea d'aquest migdia ha estat tan tensa que fins i tot el portaveu del comitè de vaga dels taxistes ha dimitit. Ha seguit aquesta assemblea, Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
Bona tarda, Lali.
Pues el vidre s'apaga hasta que no lo arregléis entre vosotros.
Aquest és Alberto Álvarez Tito, anunciant que plegava com a portaveu del comitè de vaga dels taxistes. Començava l'assemblea en la que es decideix si continuen o no la vaga. Després hi ha hagut desacord en com es votava, si amb urnes o amb alçada.
¡Para la plaza Catalunya! ¡Llena! ¿Cómo van a votar los del fondo si no se escucha?
¿O quién quiere otro sistema de voto que no sea urnas? ¡Que levanten las manos! Señores, quieren urnas, lo siento, quieren urnas. ¿Quieren urnas? ¡Bajad las manos, por favor!
I han preparat 6 urnes amb 6 voluntaris a cadascuna. Per votar cal presentar la llicència. I per últim, l'anunciat de la pregunta.
La pregunta va ser, ¿quieres que se levante la huelga? Por lo tanto, el sí sería marcharse y el no es continuar.
Tots s'han conjurat a fer pinya, surti la decisió que surti.
Si decidimos no levantar, no levantamos, pero no levantamos ninguno, todos. todos, todos a una. Quiero trabajar con la ley, como todos, legalmente. No son taxis, no son taxis, no son taxis, no son taxis.
Mentrestant, al Parlament, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha reivindicat la posició de la Generalitat en el conflicte entre els taxis i els VTCs. Calvet ha defensat que s'estableixi un temps mínim de precontractació per als vehicles de turisme amb conductor.
En resposta a una pregunta parlamentària, Damià Calvet ha dit que la Generalitat ha fet la feina que li toca. Establim un marc normatiu que garanteixi un bon servei al ciutadà.
No regula en contra d'uns ni en contra dels altres, regula a favor de la mobilitat, regula a favor dels ciutadans i regula en proporcionalitat. Hem introduït uns conceptes de servei, de temps mínim de precontractació, que és una novetat, però que queda perfectament emparada en la legislació vigent i també en comparativa de jurisdicció europea.
Una vegada aprovat el decret, Calvet ha explicat que cal elaborar una llei integral de regulació del sector per la qual ha demanat la col·laboració de taxis i VTCs. També ha apostat per millorar el decret estatal amb la presentació d'esmenes a la norma quan aquesta es voti al Congrés dels Diputats.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El telèfon 112 ha rebut fins a mitja tarda 57 trucades relacionades amb afectacions per la neu i el vent, que a aquesta hora és el que més preocupa els serveis d'emergència.
Fins ara, les comarques on més ha nevat són, sens dubte, el Pirineu i el Prepirineu, amb gruixos de fins a 27 centímetres a punts com Viella. Uns 800 alumnes no han anat avui a classe i continua el risc de llaus, especialment a l'Aran i al nord del Pallars Sobirà. També Creu Roja ha activat el protocol d'ajuts a domicili repartint aliments aquest migdia en coordinació amb l'Ajuntament de Berga.
La neu, doncs, s'ha deixat sentir especialment al nord del país. La cota de neu se situa ara entorn als 200 metres, amb tendència a baixar fins al nivell del mar. Un altre punt afectat per la nevada ha estat el Pallars, on des de primera hora del matí neva amb persistència. El Pallars Sobirà s'ha hagut de suspendre el transport escolar. Ràdio Trem, Jordi Ubach, bona tarda.
Bona tarda. Les suspensions del transport escolar han afectat un total de 351 alumnes al Sobirà i 62 al Jussà. L'abundant nevada ha deixat gruixos de neu que superen els 10 centímetres en diverses capitals de comarca del Pirineu. Hi ha, per exemple, 28 centímetres a Viella, 19 a la Seu d'Urgell, 20 a Sort, 14 a Puigcerdà o 5 a Tremp. El Servei Meteorològic manté activat un avís per risc de neu per l'acumulació de 20 centímetres per sobre dels 700 metres. Protecció Civil, de la seva banda, manté en alerta el Pla Neucat i el Pla Allaucat pel perill fort de llaus a l'Aran i la franja nord del Pallars. Les nevades es poden mantenir les properes hores, per la qual cosa cal extremar molt les precaucions a les carreteres.
També hi ha hagut enfarinades a la Catalunya central. A Osona, la neu ha estat força testimonial, però també ha causat afectacions al transport escolar. El 9FM, Isaac Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Pobles d'Osona han vist com la feble precipitació deixava una lleugera enfarinada aquest matí. La curta durada de l'episodi i la poca quantitat de neu acumulada no ha comportat conseqüències destacables, tot i que s'ha anul·lat alguna activitat puntual i alguns ajuntaments han iniciat l'activació dels plans d'actuació per nevades. Segons ha informat el Consell Comarcal d'Osona, la nevada feble però persistent de primera hora ha fet que alguns pobles de l'àrea del Lluçanès i el Coll Sacabra avancessin la sortida del transport escolar perquè els alumnes poguessin arribar sense problemes als instituts corresponents. A l'Institut de Taradell s'ha decidit tancar el centre a 10:15 del matí i s'ha avançat el transport cap a Santa Eugènia de Berga, Viladrau i Seva.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'Ajuntament de Badalona actuarà via contenciós administratiu contra els ocupants il·legals d'habitatges que tinguin la llum punxada. És una de les decisions que s'han pres en una Junta Local de Seguretat Extraordinària entre els governs local, català i estat, així com amb tots els cossos de seguretat. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, bona tarda.
Bona tarda. S'ha decidit posar en marxa un pla d'acció liderat per l'Ajuntament i amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Endesa i la Judicatura per inspeccionar els 100 punts calents detectats amb Endesa de sobreconsum elèctric a la ciutat. L'executiu actuarà via contenciós administratiu si es tracta d'un pis ocupat. Segons l'alcalde Àlex Pastor, es tracta d'una actuació pionera en l'administració local.
Actuar des d'aquesta via del contenciós administratiu per tal de protegir la seguretat dels veïns i veïnes. Es podria actuar per l'atemptat a la salut pública. Jo crec que després del precedent del 5 de gener el que hem de parlar és d'aquesta inseguretat.
Paral·lelament, l'alcalde enviarà una carta a entitats financeres i grans tenidors on els exigirà protegir els habitatges que estiguin sota la seva propietat per evitar noves ocupacions. I és que un 80% dels pisos amb sobreconsum elèctric detectats són propietat dels bancs.
A Reus, l'augment de la pressió policial contra l'incivisme ha fet que l'any passat s'aixequessin el triple d'actes per aquests fets a la ciutat. Això sí, la policia local adverteix que no han augmentat els actes incívics. La Nova Ràdio, David Fernández.
La Guàrdia Urbana de Reus va aixecar el 2018 2.453 actes per actituds incíviques, enfront les 922 de 2017. L'alcalde, Carles Pellicer, ha explicat que la pressió de la policia local ha estat molt insistent i que la majoria de casos registrats estan vinculats a l'oci nocturn.
Les instruccions de mantenir la pressió policial venen motivades per la voluntat del govern de donar resposta a les demandes de la ciutadania preocupada per l'incivisme i per acabar amb les conductes incíviques que generen les molèsties veïnals.
Gran part de les actes aixecades corresponen a consum d'alcohol a la via pública, seguit d'orinar al carrer, embrutar i molèsties per sorolls. L'Ajuntament de Reus ha anunciat també que engegarà una campanya de sensibilització per combatre aquestes actituds incíviques.
La Generalitat i l'Ajuntament de Pineda de Mar exerciran com a acusació particular i popular, respectivament, en el cas del judici pel nadó de 2 mesos, mort aquesta setmana, víctima de suposats maltractaments produïts pel seu pare.
El jutjat d'instrucció número 3 d'Arenys de Mar ja disposa pràcticament de tota la documentació mèdica requerida des de la mort del menor. Ara s'espera que prengui alguna decisió al voltant de la tipificació del delicte per l'acusat, fins ara imputat per lesions i no per homicidi. També s'està a l'espera de saber si el tribunal revisa la llibertat condicional del jove. De moment, el jutjat ha acceptat la personació de la Generalitat com a acusació particular i de l'Ajuntament de Pineda de Mar com a acusació popular.
Els veïns del barri de Rocafonda, de Mataró, al Maresme, demanen més presència dels Mossos d'Esquadra i la policia als carrers, tot plegat després que la passada nit es produís un tiroteig que ha deixat un ferit greu. Mataró Ràdio, Anna Gual, bona tarda.
Bona tarda. L'Associació de Veïns de Rocafonda condemna els fets ocorreguts ahir a la nit al barri. A través d'un comunicat, l'entitat ha expressat el seu rebuig als fets delictius i violents que van acabar amb un ferit de bala a la cama, alhora que acusa el govern i a l'oposició de no haver-se pres seriosament la tasca d'educació i cohesió al barri. En aquest sentit, i remetent-se al que ja van manifestar el passat divendres davant la premsa, demanen més acció policial, control i reducció dels pisos i locals ocupats i també programes socioeducatius específics. També insten a la Generalitat a dotar de més recursos als Mossos de Mataró i fan una crida a la convivència, la pau veïnal i a la lluita contra el racisme i la xenofòbia.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha confirmat avui al Parlament que la Generalitat denunciarà la Policia Nacional per les detencions de la setmana passada a Girona.
Entre els arrestats hi havia els alcaldes de Celrà i Verges. Torra ha qualificat l'operatiu policial de ràtzia durant la sessió de control al govern.
Tot això avui que la quarantena de joves tancats des de dimecres passat a la Universitat de Girona han posat fi a la seva caputxinada. Han estat una setmana tancats i han sortit ara perquè diuen que ja tenen seguretat jurídica per tornar al carrer.
En declaracions a la xarxa, l'Alba, una de les portaveus de la tancada, ha explicat que han pogut accedir als atestats judicials i tenen el convenciment que no hi haurà noves detencions.
Hem pogut accedir a l'atestat als jutjats i, per tant, doncs, ja tenim les ordres de citació. Llavors, en aquest moment no hi ha perill de detencions més enllà de qualsevol altra cosa que pugui passar que no tenim controlada, però, per tant, creiem que és un moment en el que les persones doncs, ja saben segur doncs, que no podran ser detingudes en qualsevol moment del carrer i, per tant, doncs, creiem que és necessari poder seguir la nostra lluita al carrer.
Els estudiants s'han manifestat aquesta tarda davant la comissaria de la Policia Nacional per celebrar la fi de la tancada i denunciar la repressió policial.
L'Audiència de Barcelona reobre la investigació per l'actuació de la Policia Nacional a la seu de la CUP el 20 de setembre de 2017.
L'audiència ha acceptat el recurs de la formació contra l'arxiu del cas i demana a la jutgessa que va investigar els fets que identifiqui i imputi la gent que va impedir l'entrada de militants a l'edifici durant 6 hores. La CUP havia presentat recurs a l'arxiu en considerar que el cas s'havia tancat sense haver fet totes les proves necessàries per determinar si el desplegament policial va ser proporcionat.
Per cert, que el Ministeri de l'Interior ja ha comunicat on dormiran els acusats en presó preventiva mentre se celebri el judici pel procés.
Els homes ingressaran al centre penitenciari de Soto del Real i les dones al Cala Meco. Els Mossos s'encarregaran de traslladar tots els presos fins a Brians 2 i d'allà la Guàrdia Civil els portarà fins a Madrid.
I l'exconseller d'Interior, Quim Forn, optarà a ser alcalde de Barcelona a les eleccions del maig.
Forn, actualment en presó preventiva, ha fet pública la seva decisió a través del seu compte de Twitter. No està clar encara sota quines sigles es presentarà, però sí que incorporarà la candidata del PDeCAT, Neus Munté.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Tarragona, on l'Ajuntament denega el permís per construir una nova mesquita al barri de Sant Pere i Sant Pau. Dilluns vinent està previst que el projecte es voti en el ple municipal. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
El consistori tarragoní proposarà denegar l'aprovació inicial del pla especial per la implementació d'aquest centre presentat per la comunitat islàmica a Salam al plenari d'aquest pròxim dilluns. Segons l'Ajuntament i els informes dels tècnics municipals d'urbanisme, s'assegura que en el pla especial que van presentar els sol·licitants per fer un centre de culte religiós, el local no disposa d'un accés independent des de la via pública i s'hi hauria d'accedir a partir d'uns espais que són comunitaris del conjunt residencial. L'article 100 bis del Pla d'Ordenació Urbana Municipal exigeix als centres religiosos un accés independent des de l'exterior, des de la via pública on tota la ciutadania hi tingui accés. La possible obertura del centre ja va estar en el punt de mira d'alguns veïns que el passat mes de desembre es van manifestar juntament amb el partit d'ultradreta Democràcia Nacional per demanar que el projecte no tirés endavant.
La denominació d'origen protegida de l'oli de les Garrigues rebaixa expectatives pel que fa a les previsions inicials de producció d'aquesta campanya. Es calcula que no es podrà arribar a recollir els 4 milions de quilos d'oliva previstos. Els productors esperen, però, que això no afecti la qualitat del producte. M1FM, Pere Gilart.
A 15 dies de finalitzar la campanya es preveu que aquesta sigui d'uns 3,7 milions de quilos d'olives, unes dades que arriben la setmana en què s'ha celebrat la 56a edició de la Fira de l'Oli Verge Extra de les Borges Blanques. Amb optimisme, però, per part de la 80ena d'expositors i bones expectatives pel que fa al volum de vendes. Joan Torné, el president de la cooperativa La Borgenca, inclosa dins de la denominació d'origen, n'ha explicat alguns dels possibles motius.
L'estiu ha sigut bastant sec, aleshores el que feien les pluges és no deixar el rendiment, o sigui, no pujar el rendiment. Uns rendiments baixos d'oliva. Per tant, de ser un 40 o un 50% menys d'oli, però l'oli ha sortit de bona qualitat.
Tot i això apunta que la qualitat de l'oli serà molt alta perquè l'aigua abundant ha permès collir l'oliva verda durant moltes setmanes, un fet que prima sobre la quantitat. En concret, es calcula que se superaran els 2 milions de litres d'oli d'oliva envasats.
En cultura, avui fa 30 anys de la mort de Salvador Dalí. Figueres ha retut homenatge al geni empordanès amb una ofrena floral a la seva tomba, un acte que ha comptat amb la presència de la Corporació Municipal i de tots els directors de museu de la ciutat. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Sota la cúpula del museu on està enterrat Salvador Dalí, s'hi han trobat els regidors de l'Ajuntament de Figueres amb la directora dels museus Dalí, Montseguer, per recordar el pintor en l'aniversari de la seva mort, un acte que ha servit per reivindicar la figura de Dalí. Jordi Masquef és l'alcalde de Figueres.
Nosaltres, com a figuerencs, i en aquest cas nosaltres com a administració pública, en l'exercici de les nostres competències, tenim el deure de fomentar i reivindicar i potenciar, si s'escau, la figura de Dalí. Tots pensem que Dalí estimava Figueres i entenc que hi ha d'haver aquesta reciprocitat i Figueres ha respirat Dalí pels quatre cantons.
Després de fer entrega de la corona sota la cúpula, s'ha visitat el sepulcre a la part de baix del museu, un acte que també ha comptat amb la presència dels directors dels altres museus de la ciutat, com el Museu de l'Empordà i el Museu del Joguet de Catalunya.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, derrota de l'Uni Girona a Rússia.
Les jugadores d'Eric Suriz han perdut de 2 punts, 71 a 69, davant l'MBA Moscou, en l'anada dels setzens de final de la competició europea. La tornada es disputarà dimecres vinent a 8:45 del vespre a Fontejau.
I encara en bàsquet, avui tenim cita destacada a la Lliga Leport.
A l'Aleport hi ha duel català al Barris Nord entre el Força Lleida i el Prat a partir de les 8 del vespre. Els lleidatans, immersos en una crisi de resultats, intentaran revertir la situació davant el cué de la categoria. Escoltem la prèvia de Sergi Guiu des de 1-1 Lleida Ràdio.
Ara per ara, l'ICG Força Lleida és l'equip en la pitjor ratxa de la Lliga, 5 derrotes consecutives. En aquest sentit, i després de la dura derrota que van patir l'últim partit a les Illes Balears, on van caure 85 a 57 davant l'Iberojet Palma, el partit davant el Prat és clau. Així ho definia el tècnic de l'ICG Força Lleida, Jorge Serna.
Para nosotros es un partido clave. Es un partido clave por la temporada en general, ¿no? Porque es un rival directo, que pelea por los mismos objetivos que nosotros, que en el caso de poder ganar tendríamos el averaz también, o sea que sería una victoria muy importante desde el punto de vista de la clasificación. Y sobre todo lo que más me inquieta ahora, ¿no?, es el ganar para cambiar la dinámica, ¿no?
El propi Jorge Serna va dir que, immersos en aquesta dinàmica, els jugadors i l'entorn de l'ICG Força Lleida no es trobaven en el seu millor moment ni esportivament i ni fins i tot mentalment. Recordem que el partit serà avui a les 8 del vespre al Barris Nord, on es citen ICG Força Lleida i Club Bàsquet Prat.
En futbol, avui es disputen els vuitens de final de la Copa Federació.
El Cornellà juga des de les 7 al camp del Poblenc mallorquí, amb la necessitat de remuntar l'1-2 en contra de l'anada. De moment, el descans 1-1 a Sa Pobla. Per la seva banda, el Llagostera ha quedat eliminat en perdre per 2-1 a l'estadi del Conquense. El partit d'anada, recordem, va acabar amb empat a 1 al marcador.
El Girona juga demà a la Copa del Rei.
A l'anada de quarts de final, els d'Eusebio Sacristán juguen davant el Real Madrid, al Santiago Bernabéu. L'absència del migcampista Pedro Porro és la principal novetat de la convocatòria de l'equip gironí. Eusebio no renuncia a donar la sorpresa.
Creo que no hay nada imposible, ¿no? O sea, todo se puede conseguir y soñar, nadie nos lo va a quitar. También yo creo que, siendo realistas, hay que pensar que es muy complicado. Pero soñar no cuesta nada.
En hoquei sobre patins, el Barça és més líder de l'hoquei lliga masculina.
Els blaugranes van golejar per 6-2 al segon classificat, el Liceo. D'altra banda, el duel de les comarques tarragonines entre el Vendrell i el Reus va acabar amb triomf roig i negre per la mínima.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
La gestió dels boscos no és un desastre ecològic, és fonamental per protegir-nos dels incendis.
Netejar al voltant de les urbanitzacions és fonamental per la teva seguretat.
Una distracció et pot fer responsable d'un incendi forestal.
Conreus i pastures són fonamentals per trencar la continuïtat del bosc i poder aturar els incendis forestals.
Els incendis s'apaguen durant tot l'any. Diputació de Barcelona.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'invent del telescopi. Fins al segle XVII, l'observació i l'estudi del cel es feia totalment a ull nu. Els astrònoms mesuraven angles entre els diferents astres per calcular les posicions i mesuraven les seves brillantors sempre a ull nu. Però el 1610 va aparèixer els telescopis. I amb ells l'astronomia va fer un gran salt. Amb aquests nous aparells es va poder observar el firmament com mai abans s'havia observat, i es van començar a descobrir una infinitat de nous astres. Galileu Galilei va ser un gran matemàtic, físic i astrònom d'aquella època. Va estudiar el moviment dels cossos. Feia caure cossos des de la torre. Estudiava el moviment de caiguda per efecte de la gravetat. També és el pare del mètode científic, el mètode que usen tots els científics del món per avançar en les seves investigacions. I va ser un dels primers en usar els telescopis per estudiar el firmament. Va tenir la sort que durant la seva vida es va descobrir el telescopi i ell va ser un dels primers a fer-lo servir. Ell no el va inventar, el telescopi, però sí que el va estudiar, va fabricar i el va usar, sobretot. Era un invent, en principi, per la guerra, per veure si l'enemic el veien de lluny. Però Galileu de seguida va veure la seva enorme utilitat en l'astronomia. Va observar el firmament amb telescopi i va fer un munt de descobriments. Va descobrir els cràters de la Lluna, les taques del Sol, les fases de Venus, els quatre principals satèl·lits de Júpiter. No va arribar a veure l'anell de Saturn, però va veure que hi havia una cosa allargada allà al voltant. Va descobrir moltes noves estrelles i cúmuls estel·lars quan enfocava cap a la Via Làctea, etc. Podem dir que és el primer gran astrònom de la història de la humanitat en fer servir el telescopi.
La xarxa de comunicació local.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.